Ups, què els hi vas dir? Que pa què, pa què?
Que pa què.
Seguim, acabem ja amb els darrers punts del ple. Anem a l'apartat del control dels òrgans de govern, el punt 36, el control i fiscalització dels altres òrgans de govern. No sé si hi ha alguna paraula en aquest punt. Si no n'hi ha cap, anem finalment a l'apartat 37 i al darrer punt de l'ordre del dia, que és el de precs, preguntes i interpel·lacions. Comencem pel senyor Brugaroles. Senyor Brugaroles, sisplau.
Gràcies, senyora alcaldessa, i bon vespre de nou. Tinc dos precs. Un seria genèric. A veure, el dia 27, la setmana que ve, tenim el ple de l'estat de la ciutat i crec que un dels temes que planarà possiblement és la situació econòmica que hem vingut ja tractant en aquest ple. Llavors, precisament el dia següent, si no vaig errat, és el moment amb el qual formalment hauria d'estar formulada la liquidació del pressupost del 22, del qual es farà dació de compte al ple de març. Aleshores, el prec seria per poder, diguem-ne, fer una bona anàlisi compartida de quin és l'estat de la ciutat, si és que és possible i si tenim la documentació, si aquesta liquidació està feta, si la podrien compartir ni que sigui uns dies o un dia o el que es pugui abans del ple del dia 27. Aquest seria un primer prec. I el segon prec, aquest sí que seria ja més directament adreçat al senyor Soler. Vam fer una reunió una mica per compartir informació sobre l'estat de la ciutat fa uns dies amb els dos grups de l'oposició, amb Ciutadans i amb Junts per Sant Cugat, que donava resposta al prec que havia fet precisament en aquest mateix moment, no?, del ple del mes de gener. Per tant, agraïm aquella trobada, però sí que és veritat que tothom vàrem compartir que era una trobada amb la qual, perquè segurament no estava encara prou elaborada, doncs el diagnòstic, el pla de mesures, etc., encara no estava prou depurat, no? I que per tant és un tema que va quedar obert. Estic convençut de que el govern està treballant per fer-ho així, que nosaltres on volem arribar és a poder fer un contrast de la dotació per partides, no? Com si tinguéssim un pressupost nou, no? I que per tant puguem fer un contrast, doncs mira, la dotació de l'any precedent aquella partida era aquesta i ara en tenim aquesta disponibilitat pressupostària, que és una mica aquesta transparència.
O sigui, una altra trobada vol dir?
No, que es completi el lliurament d'informació que va quedar plantejat, no?, en aquella reunió, doncs a la major brevetat possible, per poder informar tothom.
Bueno, va una mica lligat amb el primer, no? Per això també, en realitat?
Perquè una cosa és el resultat de la liquidació del 22 i una altra cosa és com queda la disponibilitat pressupostària del 23, partida per partida. Una mica com si estiguéssim fent un pressupost. No?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Val, gràcies, senyor Brugarola. La senyora Fernández.
Hola, molt bona tarda, gràcies. Jo faig una pregunta en nom del veïnat de les Planes, perquè en el darrer Consell de Barri el veïnat va denunciar les ineficiències que hi ha en el servei d'abús a demanda i aquesta necessitat imperiosa que hi ha d'ampliar el servei, com van dir, cap de setmana i a l'agost, no? I un cop acabi aquest nou contracte amb l'AMB, caldria donar resposta a aquesta necessitat que tenen els veïns, que fa molt de temps que estan demanant. Tal com he dit, en nom dels veïns que m'han demanat que repeteixi aquesta pregunta que ja se'ls va fer en el Consell de Barri i que segueixen sense tindre resposta, és quin cost estimat tindria ampliar aquest servei de bus a demanda els caps de setmana i el mes d'agost. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè. Senyor Salaric.
Sí, bon vespre. A veure, la primera pregunta és una pregunta que ja he fet abans, però com hem tancat ja l'any 2022, volia també passar balanç, no? Des de Junts hem manifestat en aquest ple en nombroses ocasions, via mocions o preguntes, que veiem els fons Next Generation una molt bona oportunitat per atraure recursos econòmics i implementar projectes que la ciutat necessita. Creiem que Sant Cugat ha de ser ambiciosa i té capacitat per pujar amb força aquest tren que ens passa per davant i estem posats, no? Llavors, recopilant informació, per exemple, veiem que l'any 22 tenim dades d'altres ajuntaments catalans. Reus, per exemple, per habitatge, doncs, té 17 milions d'euros captats amb Next Generation per habitatge. Terrassa, 14 milions d'euros, només estem parlant de l'any 22, també per habitatge, per reformar els mercats municipals Igualada 7 milions d'euros per la millora energètica, per habitatge social, etc. Voldríem saber quin import ha ingressat Sant Cugat aquest darrer any 22 i quin volum espera captar pel 2023 i amb quins projectes. Per exemple, el cas de Granollers ha ingressat aquest 2022 8,8 milions d'euros, però opta el 2023 a 15 milions d'euros en projectes ja presentats. O sigui que potser en el 22, doncs Sant Cugat, potser no n'hem ingressat tants, però saber quina expectativa tenim pel 23, que és sobre projectes ja presentats al 22. Aquesta seria la primera pregunta. I la segona pregunta, veiem que en el darrer any l'activitat turística, estem parlant de tendències ja, diguéssim, més enllà de l'àmbit local, no només torna a la normalitat, sinó que té les previsions, totes les previsions apunten a un increment important pel que fa al turisme urbà els propers anys. Concretament a Sant Cugat, fa uns anys que va estructurar les accions de turisme, en el nostre document d'al·legacions al Pla Estratègic de Turisme de fa escassament un any, aproximadament un any i poc, dèiem que Sant Cugat té una gran oportunitat davant l'estructuració i la concreció que podem fer dels actius que tenim i poder generar més activitat econòmica i que ho noti positivament el comerç, els hotels i la restauració. Vam alertar, però, que el pla de turisme, això era una part de les nostres al·legacions, naturalment es pot recolzar en accions destinades a la ciutadania de Sant Cugat i que aquestes activitats les puguem donar a conèixer fora. Però creiem que el pla de turisme ha de tenir la funció clara de traure visitants de fora de la ciutat i no de generar accions específiques dirigides exclusivament als ciutadans de la nostra ciutat, donat que aquestes ja es generen des de la comunicació des d'altres àrees de l'Ajuntament de Sant Cugat. La pregunta concreta seria per les accions, saber les accions destinades a captar visitants de fora de Sant Cugat, ja sigui de l'Estat o de l'estranger, quines s'han dut a terme i quin retorn han tingut en nombre de visitants. En aquest sentit, coneixem quin estat està l'Observatori d'Activitats Econòmiques relacionades amb el turisme de Sant Cugat que va proposar el nostre grup dins de l'àmbit del Pla Estratègic de Turisme. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Salaric. Gràcies, senyora Fortuny. Senyor Vallès, gràcies. Senyora Paraire, senyora Casat, bingo.
No, jo vull aprofitar aquest moment de bona tarda de pregs i preguntes, no és per fer un prec ni una pregunta, sinó per donar les gràcies a la Unió per avui. Hem dit que fèiem l'últim ple aquí en aquesta seu, no? Jo que he portat una entitat i sé el que suposa el moviment, no? quan se't mou la programació, que si, no? Per fer l'ús dels espais, i nosaltres hem ocupat un espai de la Unió important i que fan servir en el seu dia a dia, doncs volíem agrair a l'entitat, no sé què passa allà baix, volíem agrair a l'entitat, no?, que hagi cedit o hagi reorganitzat les seves activitats per que nosaltres poguéssim fer l'activitat com a ple de Sant Cugat. I després tinc una pregunta que va dirigida a la senyora Madrona, que és, vostè va comentar que en la festa de Cap d'Any, com que no hi havia cap entitat que organitzés el ball de Cap d'Any, no es feia. Aquesta festa de Carnaval, l'entitat de la comissió que organitza el Carnaval va dir que no organitzava el Carnaval i l'ha assumit l'Ajuntament. Volia saber quin criteri fan servir per assumir o no assumir festes en la nostra ciutat. Gràcies.
Gràcies, senyora Casat. Senyor Rovira.
Sí, bona tarda, alcaldessa. La meva pregunta va pel senyor Gallardo i era en referència que en diferents ocasions en aquest ple i en comissions informatives hem demanat quines són les propostes per millorar la convivència de l'Anella Verda, sobretot en els trams que hem comentat sempre, Francesc Moragues i Rius i Taulet, amb els cotxes per les diferents actuacions incíviques que es venen donant. En el passat ple vam portar el tema d'aquest tràmit de demanda per denunciar i fer seguiment d'aquestes actituds incíviques, però més enllà d'aquest ara aquest protocol ens veu comentar en diverses ocasions que amb el pla d'asfaltat es repensaria o s'estava repensant quines mesures es podien prendre per millorar la seguretat dels usuaris i usuàries, i ara que s'està fent sí que hem vist el repintat d'aquests carrils bicis potser de manera més ampla o més clara, però seguim sense veure separadors físics que puguin d'alguna manera garantir la circulació o no la no obstaculació de l'espai, i si ens podien aclarir si està per fer o si es queda tal com està. Gràcies.
Gràcies, senyor Rovira. Senyor Puigdomènec?
Sí.
Endavant.
El setembre de l'any passat els vaig fer la següent pregunta. Per garantir la perdurabilitat de sòl i aire es necessita un informe rigorós sobre el paper beneficiós per a Collserola de la presència d'aquests veïns. El mes de juny de l'any passat, vostè, senyora alcaldessa, va fer unes declaracions a Cugat.cat en què deia que s'havia encarregat aquest estudi a la UPC i que ja s'estava elaborant. També el pregó de la Festa Major de Sol i Aire de l'any passat en va fer una menció de passada. La veritat és que a dia d'avui, o sigui d'aquell setembre, aquest estudi ni s'està fent ni tan sols s'ha encarregat. Quina és la seva previsió? Aquesta era la pregunta que vaig fer i que em van dir que s'ho mirarien, que estava fent. Això era el setembre de l'any 2022. Avui som a febrer de 2023, o sigui que han passat 5 mesos. Com és que encara no s'ha encarregat?
Molt bé, gràcies, senyor Puigdomènech. Senyora Fernández Jordán. No, gracias. Sí, señor Blázquez.
Sí, buenas noches. Ya tengo dos preguntas. Las dos van dirigidas al señor Carol, porque una es de seguridad y la otra es de deportes. La primera, que es de seguridad, es tener la certeza o preguntar si ya están operativas las dos cámaras de vigilancia de Valdoreix, es decir, si ya están prestando el servicio para el cual se adquirieron. Y la segunda pregunta, que es relacionada con deportes, es en qué fecha van a comenzar las obras para homologar el campo de rugby de la Guinardera. Gracias.
Gracias, señor Blázquez. Señor Ciprián.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Yo tengo un parell de preguntas. La primera es para usted. Últimamente estamos acostumbrados a ver promociones de bueno, esmorzars amb els periodistas, actes multitudinaris a l'auditori, portades de revistes de Sant Cugat, però el que m'agradaria conèixer és el preu que ha costat l'últim vídeo que surt vostè com un tema de promoció personal. Entenem, tothom sabem què és promoció personal i què és informar del que s'està fent a l'Ajuntament. I nosaltres, des del nostre grup municipal, entenem que aquesta és promoció exclusiva de l'alcaldessa i no de les tasques que estan fent en el seu cas. Per això ens agradaria saber quant ha costat aquest vídeo que està amb el logo de l'Ajuntament de Sant Cugat. I la segona pregunta és sobre el tema del carrer Andana. Crec que el projecte de les vivendes de HPO ha estat la segona vegada que aquest punt es retira de l'ordre del dia i encara no sabem per què. És a dir, el que ens agradaria saber és per què s'ha retirat aquest punt de l'ordre del dia i si es té previst parlar o consensuar aquest projecte amb els veïns o amb accions posteriors a aquest plenari. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè, senyor Ciprián. Doncs comencem amb els dos precs. El senyor Brugueroles ha fet dos precs relacionats amb temes de pressupost. Un, el tema de la liquidació del 2022 abans del ple, i el segon, que hem dit que era diferent i té raó, completar aquesta informació que se'ls va començar a avançar. Senyor Brugueroles, senyor Soler?
Sí. És un prec, no sé si fa falta contestar. Jo l'emplaçaré a que puguem parlar amb tranquil·litat. Com sabrà vostè, la liquidació tenim com a terme i l'obligació de presentar-la a 28 de febrer. Em consta i que la intervenció general i tot l'àrea econòmica està treballant per poder realitzar aquesta liquidació el més aviat possible, però entendrà que no li donarem informació abans de que es tingui l'expedient tancat. El primer interessat som des de serveis econòmics i jo a dia d'avui encara no estic. Per tant, respecte a això, li preguntarem demà a la intervenció a veure com ho té i si fos possible doncs tenir-ho un parell de dies abans, perquè doncs sí, però si no és possible doncs no el tindrà ni per vostè ni per mi, vull dir, ja ho entendrà. I la segona qüestió respecte a les mesures del pla de mesures que ja els vam explicar que estàvem duent a terme d'una manera genèrica, en tot cas m'emplaço a parlar amb vostè i explicar una mica el pla de mesures sobre això. Respecte al que diu vostè del pressupost, com queda, el pressupost, un pressupost prorrogat, és un pressupost copiat d'un any a l'altre. El que s'ha demanat a les àrees en aquest cas és un esforç de contenció, per tant, aquí no veurà partides diferenciades entre un any i un altre, però en tot cas en podem parlar en aquesta reunió que ens emplacem. Moltes gràcies.
Senyor Brugueroles.
Senyor Soler, el pressupost del 23 prorrogat, amb tota seguretat, no és igual que l'inici del 22, perquè hi hem d'allotjar, per exemple, l'increment de les nòmines, l'increment de tipus d'interès, tot això que hem vingut parlant, no? I això ha de sortir d'algun lloc, que és la resta de les partides, no? I, per tant, jo crec que a ningú se li escapa que la resta de les partides es veuran severament, algunes o no, afectades, i això és el que li venim demanant, doncs que hem de ser transparents amb això, perquè això afectarà àrees, afectarà compromisos externs, pot afectar subvencions, pot afectar diverses coses, no? I això jo crec que és molt important que tinguem tothom al detall d'això, i això és el que li demanem, eh? Gràcies.
Senyor Soler, sí.
L'economia és l'única ciència que quan fa previsions sempre és perquè ha passat, i això ho deien a les classes d'administració i direcció d'empresa. Per tant, és una ciència poc previsible, a no ser que hagi passat, i aleshores dèiem que passaria això. De totes maneres, jo li comento, el que vostè m'està dient és que jo intenti imaginar com durant l'any 23 anirem realitzant modificacions de crèdit per implementar algunes qüestions que hem de fer ara. Per tant, jo sóc de lletres, però jo sé que primer fem unes coses, posem les bases, després consolidem i després anem fent. Per tant, en aquest moment jo l'emplaço a la propera trobada perquè puguem dirimir quina és la previsió que es poden fer, i és evident que sota el paraigua de la intervenció, vigilant que tot va d'acord amb la llei, que tot es realitza i es fiscalitza d'acord amb la manera que s'ha de realitzar, doncs, anirem treballant. Un pressupost prorrogat significa exactament això, és un pressupost prorrogat. Per tant, hem de veure la liquidació, si s'ha exhaurit tot el capítol 1 o no s'ha exhaurit, i per tant, si són capaços o no són capaços en aquest capítol 1 d'absorbir aquest increment salarial o no són capaços d'absorbir-lo. És a dir, la liquidació ens donarà molts trets de cap a on anirà aquest equilibri pressupostari de l'any 23.
Pot, senyor Brugaroles.
Gràcies. Per tant, està vostè anunciant que farà just el que li vaig demanar al ple passat, que és allò on qui dia va seny empeny, acaba el mandat com es pugui i ja s'ho trobarà el que vingui. Si vostè, jo no li he dit que imagini, li he dit que planifiqui, amb el capítol 1 que té ara dotat, ja sap que no podrà cobrir tot el capítol 1. Ja ho sap perfectament. Però el que està dient és que ja s'ho trobarà el que vingui, no? Doncs això és el que li demanem que no faci. Que planifiqui, no que imagini, que planifiqui, senyor Soler.
Sí.
I el que estic dient és que ens trobarem per parlar-ne.
Bueno, en concretat això, que es trobaran per parlar-ne, no? Senyor Brugaroles, vinga. En tot cas, fem-ho fàcil, fem-ho fàcil, estic d'acord. La senyora Fernández parlava del bus a demanda del Consell de Barri, no sé si hi tenim fins al punt de que tinguem cost de... Vale, senyor Gallardo.
No, amb el tema del cost, evidentment no el podem saber, és evident, però posar sobre la taula que vam fer una reunió amb tots els veïns, els representants de les Planes i també de Sol i Aire, pel tema del bus de demanda, pel problema que hi va haver abans de l'estiu, i es va explicar, vam dir els d'això té l'explicar exactament, es van fer tota l'explicació amb gràfics del que suposava incorporar Sol i Aire, que és un dels principals problemes que posen sobre la taula, i ja dic d'aquí a l'entrada que Sol i Aire no trauria la parada, val? Perquè és un servei que hem de donar i per tant hem d'optimitzar els serveis que tenim, els recursos que tenim per tothom. Les freqüències que estem tenint a les Planes és entre 15 i 20 minuts, molt per sota de les línies regulars que té la resta de la ciutadania, i només es va explicar amb dades, augmentava un minut, dos, d'espera la incorporació de Sol i Aire en la seva espera a les Planes. I per tant jo crec que és assumible perfectament en les freqüències que estan, i sí que és veritat que quan es va fer en un primer moment aquesta ampliació o aquesta posada, no ampliació, no era una ampliació, era posar una parada més, sí que hi va haver un problema amb el logaritme del que calculava el tema aplicatiu de Shotel. Ho van detectar, ho van modificar i es va solucionar. I vam fer una reunió amb els veïns explicant-li exactament el mateix. I els vam dir que el tema de l'ampliació a l'estiu i als caps de setmana, això s'havia de fer una vegada l'àrea metropolitana adquireixi completament la competència, liciti i fem tot el tema de canvi de línies i les millores a què seria de tot el transport públic a la nostra ciutat. Ja els vam dir que això no seria ràpid, no només seria per ells, sinó seria per tota la ciutat, i per tant no podem fer un càlcul independent per les planes, i que si els caps de setmana i els festius es per les planes, també s'ha per Can Borrull, Can Barata i la resta d'espais que ho necessitin, i per tant no hem de fer un càlcul real del que això suposa i del que podrem pagar o no podrem pagar com a ajuntament, perquè repeteixo, seran unes millores que ha d'assumir l'ajuntament, i en el moment que estigui en aquell moment haurà de decidir què és el que vol implementar i què no vol implementar. Per tant, ara mateix no podem dir que ho farem, ni nosaltres ni vostès crec que estarien a disposició de dir-ho, perquè no ho saben. Amb la qual cosa això s'haurà d'estudiar i s'haurà de valorar al moment que pertoqui. Gràcies.
Gràcies, senyor Gallardo. El senyor Salaric parlava dels Next Generation, demanen aquestes informacions. Senyor Soler, no sé si ho té dades o altres... Bueno, vostè mateix, doncs, endavant.
Sí, no, el Fons Next Generation hem de tenir en compte la seva complexitat i també la situació amb la qual estem fiscalitzats per la part d'Europa. Són uns fons que tenen una especificitat i que podríem dir que es fa un seguiment i que amb això hi estem treballant conjuntament amb la Secretaria General, precisament amb això, de fer-ho a nivell constància. Són molt curosos, ens arriben diàriament, perquè així ens arriben possibilitats de fons que surten en aquestes convocatòries que hi ha actualment, però jo crec que els àmbits tenen après la lliçó d'intentar optar per aquelles que realment al final siguin realment aprofitables, en el sentit de que Europa ho financiïn. En l'any 22 aproximadament tenim més de 4,3 milions d'euros concedits ja del Fons Next Generation, i en l'any 22 amb cara i ulls, per dir-ho d'alguna manera, estem entre els 3 i els 5 milions d'euros. Tenim moltes opcions també de diverses promocions d'habitatge que puguin ser finançades pels Next Generation. Tenim altres qüestions que estem treballant, però només iniciarem el procediment si veiem que realment a darrere hi ha una qüestió. Vam haver de retirar alguns dels projectes que teníem Next Generation per algun tipus de permís d'alguna altra administració, i que vam haver de fer enrere i que no vam arribar a temps a les convocatòries, perquè aquestes convocatòries has de tenir molt treballat el projecte. No és qüestió que t'arribi el projecte i que el puguis començar a elaborar, sinó que són projectes d'aquí a la casa, i per tant són qüestions que teníem. Jo crec que el bagatge que ens hem emportat amb els Next Generation són prou evidents, que, bueno, que vostè m'ha parlat d'unes xifres, que jo respecto. Tots els ajuntaments es van aventurar a avançar allò que presentaven, no allò que han estat concedit, i al final doncs hem de veure realment les concessions. De moment el que tenim sobre la taula és això. De totes maneres, podem tenir tranquil·lament una reunió per llistar, entre cometes, tots aquests projectes que tenim dels Next Generation. També us vull dir que estem optant a altres tipus de subvencions i de fons europeus estructurals, i que estem treballant-hi en matèria de lo que seria sostenibilitat, mobilitat, rehabilitació. És a dir, que no és només el Next Generation, que és el que sona més, però darrere hi ha tot un treball, i per tant hi ha personal tècnic que està dedicada també en aquests tipus de projectes. Però agraeixo que faci la pregunta en aquest sentit.
Sí. Res, només un,
senyor Salaric.
Sí, una apreciació. No, nosaltres volíem saber el que ha ingressat l'any 22. Sí. No cal que ho tinguem ara, sinó ja ens ho donaran, perquè entenem que és potser una informació que s'ha de recopilar. Què ha ingressat Sant Cugat amb Next Generation el 22, i quina previsió hi ha d'ingressos pel 23, que són projectes que ja s'han entregat el 22, perquè si no, no entres pel 23. No? Llavors, és una mica això, saber quins projectes hem entregat al 22 i que optem, sortiran o no sortiran, però quins són, i què és el que s'ha ingressat al 22, que ve de projectes ja elaborats 21 per de 22. No? Era una mica la pregunta que feia concreta. Sabem perfectament com funciona, que s'han d'elaborar abans i tot això. De fet, una mica nosaltres ja vam presentar la moció de fer un pla d'oportunitat, era justament això, però ara una mica també any a any doncs es va recollint balanç, i era una mica el que volíem saber, no? Com aquesta informació concreta, no? Ingrés del 22 i previsió pel 23. Naturalment, el que es vagi elaborant ara doncs segurament serà ingrés per 24 o tardor del 23 i 24, etc. Però ja estem en una altra fase, no? Diguéssim. Era una mica això.
Sí, senyor Soler.
Jo crec que els matisos i les paraules són importants. La paraula ingrés és ingrés, vol dir el que entra directament a caix. Vale? I una altra cosa són els projectes. Jo em sembla que no em dec haver explicat. És a dir, nosaltres som molt curosos a presentar alguna cosa que pugui ser rebutjada per Europa. I el que fem és anar sobre segurs sobre aquells elements i aquells projectes que nosaltres creiem i que realment ens adonaran. Presentar per presentar no té cap sentit. I després haurem de veure a Europa com va liquidant i va ingressant. Per tant, a dia d'avui, jo entendrà que no tinc la informació en aquest sentit dels ingressos amb liquidesa, amb diners. Ara, els projectes que han estat concedits, que això és lo important, estan, però també s'hauran de justificar. I si aquests projectes no justifiquen bé, no tindrem ingrés, no tindrem liquidesa. Per tant, anar molt curosos i amb bona lletra, poc a poc i bona lletra.
Bueno, crec que ja ha donat temps a explicar-se i després ha demanat el tema de turisme, hem quedat a la comissió informativa, senyor Saleri, que entenc que ja és això. Molt bé, la senyora Casat parlava de la... Bueno, parlava d'agrair a la Unió, crec que l'Ester Madrona, la tinent alcaldia, hauríem de fer algun matís també, i el tema de la festa de Cap d'Any, senyora Madrona.
Sí, no, en primer lloc, evidentment, sumar-nos als agraïments cap a la Unió, però també explicar, aprofitar per explicar que aquesta sala clave és una sala que es gestiona des de l'Ajuntament i que, evidentment, l'Ajuntament col·labora o treballa d'una forma més que estreta amb la Unió, amb aquesta entitat, perquè puguin fer les activitats que li convinguin aquí. Per tant, el que hem fet és quadrar els calendaris perquè aquests plens i comissions informatives puguin passar aquí sense que això afectés a l'activitat ni de l'entitat ni la pròpia activitat municipal. I pel que feia a la segona pregunta sobre el ball de nit de Carnaval, crec que les comparacions són odioses, però sí que crec que és important saber i aprofitar el que jo també vaig explicar, que el cicle de Carnaval és un cicle que comença un dijous, s'allarga fins un dimecres, tota una setmana sencera pràcticament plena d'activitats que no s'organitzen ni en un dia ni en una setmana, sinó que fa diversos mesos que es treballa d'una forma molt estreta amb la comissió de Carnaval per poder desenvolupar totes aquestes activitats. I sí que és cert que a últim moment doncs la comissió es va mig desvincular d'aquesta activitat, però no del tot, perquè per exemple el concert que sí que va tenir lloc a la plaça Octavià va ser a proposta d'aquesta comissió, insisteixo, no dit una setmana abans, sinó proposat uns quants mesos abans.
Molt bé, gràcies. La senyora Casat, vol l'afegir-hi?
Sí, sé perfectament que la sala clave com funciona, però tot i així el desori que provoca en una entitat un canvi en els horaris o en el seu ús era el que estàvem agraint, no tant si la sala és meva o no és meva. I la segona cosa és que no m'ha contestat la pregunta. Jo he preguntat quin criteri té l'Ajuntament a l'hora de decidir entomar una festa o una altra.
Bé, crec que sobreentenia, potser no he dit la frase concreta, però en qualsevol cas el Carnaval és un cicle festiu de la nostra ciutat, és una d'aquestes activitats que formen part del nostre calendari festiu i per tant com a tal crec que és un deure de l'Ajuntament apostar per aquesta activitat i fer-la possible en el sentit més ampli.
Molt bé, queda senyora Casat, sí.
És que el Nadal també està al calendari festiu i també ja. És un cicle, vull dir que no li veig la diferència, però és igual.
Bueno, jo crec que ho ha explicat, senyora Casat, torni, senyora Madrona.
Sí, entenc que és una festa de
bueno,
ciutat.
Bueno, no ho entenc tant, sí. Si l'he tornat a preguntar. Un moment, senyora Casat, ara la senyora Madrona, un segon.
Intento fer un altre matís sobre el matís. Evidentment, el Nadal és un cicle com a tal, però el Nadal dura molts dies, com crec que ja vam tenir l'ocasió de parlar, molts dies, amb moltes activitats diverses. Carnaval dura una setmana, es treballa d'una altra manera, i crec que vostè mateixa ho sap més que de sobres, per tant, aquí estem per tirar endavant aquestes activitats.
Bueno, jo crec que ens hem esforçat tots per aclarir-ho. En tot cas, aquí queda. El senyor Rovira li preguntava al senyor Gallardo sobre l'anella verda. No ens expliqui una altra vegada tots els carrils bici? Que ens donem per explicat, senyor Gallardo, que ens ha anat molt bé, però en tot cas... Bueno, ja, també és veritat, però no. En tot cas, crec que li demanava concretament sobre l'anella verda, no? En concret, endavant.
No, fora broma, quan expliquem per expliquem i quan no expliquem perquè no expliquem, no? No, abans he explicat una petita part de lo de l'anella verda i hem dit que amb tot aquest reasfaltat que hem fet, ho fan diferents empreses, i per tant quan es reasfalten no es incorporen directament als elements de seguretat, de separadors o pilones, i el que s'està fent és posar-ho a posteriori. Es va fer igualment a l'Avinguda de Gràcia, ahir o abans d'ahir es va fer també la part de Pla del Vinyet, que es van posar els separadors i les pilones, i heu passat per arribar tallada cap als cines, ja està tot incorporat, i avui estaven fent ja Francesc Moragues i continuaran fins al final, fins a dalt de Rius i Taulet. Per tant, sí, s'incorporaran tots aquests elements de seguretat que els hi vaig comentar en el seu moment.
Sí? Val. Senyor Puigdomènec, sí, hi ha el compromís, perquè vostè ja sap que aquest tema de sol i aire malauradament no és gens fàcil i que hem de buscar totes les opcions i les alternatives i la creativitat per intentar resoldre aquest tema. Jo ara exactament no li sé dir fins on hem fet, sé que hem anat treballant, però en tot cas li faré arribar. Ara mateix no tinc ni idea. Per això li faré arribar, però conscients del compromís, i precisament m'hi vaig comprometre perquè no és fàcil, ho sap perfectament vostè, que a vegades ens hem compromès a coses que després no podem fer, llavors costen, són temes que costen. En tot cas pregunto com està i li dic, d'acord? Gràcies, senyor Blázquez. Vostè ha preguntat a les càmeres de Vall d'Oreix, i també li ha preguntat al regidor les obres d'homologació de Camp de Rugbi. Endavant, senyor Carol.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, com a regidor de seguretat em toca veure les càmeres, en principi funcionen. Sí que hi havia una sèrie de permisos que s'havien d'habilitar, però estan en funcionament. Igualment, com també tenim pendent d'instal·lar dues que adquireix la MD, si li sembla, a la primera comissió informativa li feu una explicació de com està la situació de superar les càmeres i també dels estudis que s'estan fent per instal·lar més càmeres, perquè vegi que no és només una. Recordi, a més, que primerament havia de fer el concurs perquè tinguéssim el programari per totes aquestes càmeres, perquè no cada càmera tingui un sistema propi. Val? Per tant, li hem pres la informació a la comissió informativa per tindre la base que li dic que sí, que en principi està funcionant. I l'altre, ja en canvi el barret i passo a regidor d'esports, en aquest sistema ja hem parlat amb la federació, la zona arquitecta, a l'hora d'homologar el camp actual de rugbi. D'acord? Per tant, la intenció és fer-ho en aquest 2023. L'homologació demana, per exemple, unes petites bordes al voltant del que seria els extrems d'aquest camp per poder fer aquesta homologació. Per tant, és viable. Llavors, aquest 2023 tindríem aquest camp intern, l'actual camp de rugbi, ja homologat. A la intenció, continuar amb el projecte de l'altre camp per convertir-lo en un camp de rugbi com il faut.
Sí, senyor Blázquez. Val. I senyor Ciprián, van preguntar que diu que surto portades de revistes i tal. Bueno, no sé, les revistes que refereix, en tot cas no és cosa meva si surto o no. També és veritat que també l'alcaldessa de Sant Cugat també és normal que surti amb alguna portada. I respecte al que em demana el contracte de comunicació, jo no sé quin és l'import, en tot cas li podem fer arribar, això és un contracte públic, només faltaria. I en tot cas, en l'espai del web de l'Ajuntament hi ha un espai reservat a l'alcaldessa, als alcaldes i alcaldesses, a tots els webs municipals tenen el seu espai. Nosaltres hem utilitzat un suport en vídeo, podíem haver fet el mateix escrivint-ho, però bueno, s'ha decidit fer-ho amb aquest suport en vídeo, en lloc d'escriure-ho, ho haig explicat jo personalment. En tot cas, aquesta és una decisió de l'equip de comunicació de l'Ajuntament, i ja li dic que l'import no tinc ni idea, però en tot cas el pot preguntar, perquè és un contracte que estic segura que engloba moltes altres coses. I respecte al tema del carrer Andana, doncs estem treballant amb els veïns i veïnes, nosaltres ja hem expressat la nostra voluntat, de fet forma part del Pla d'Habitatge 2030, que fa molt de temps que estem treballant, hem explicat en moltes ocasions les vegades que ha calgut, i acabar-ho de parlar amb els veïns i les veïnes perquè quedi clar, però simplement això. Quan ho tinguem més treballat, doncs es portarà la modificació del planejament a l'abans, la primera modificació en el ple. Simplement això. De fet, el tinent d'alcaldia abans explicava que s'havia ja reunit amb la gent, en aquest cas a Can Cabassa, doncs també ho ha fet amb la gent del carrer Andana, i ho farem les vegades que calgui, però mantenint el projecte de govern, que és aquest Pla d'Habitatge 2030, del qual aquests habitatges del carrer Andana hi surten, i en tot cas el que explicar la modificació del planejament, no m'ha anat més enllà, perquè no tenim cap projecte ni molt menys, però bueno, comencem per modificar el planejament, que sabem tots que són processos llargs, i després anirem acotant amb els projectes. directes. D'acord? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i molt bona nit. Deixeu-me també acabar agraint al personal de logística i consergeria de l'Ajuntament de Sant Cugat, desplaçat cada vegada que hi ha hagut un ple i una comissió informativa, així com els equips de tecnologia que han fet possible les videoactes i que ara les traslladarem a la nova sala de plens. Així que ens veiem ben aviat, ara sí, a l'Ajuntament. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. Gràcies.